Beckel, especialistes en energia solar per l'autoconsum, t'ofereix CRIMS. Posarem llum a la foscor.
Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El gener del 1999 troben unes restes òssies en una parcel·la de la urbanització de Cal Esteve, a Sant Salvador de Guardiola. El propietari de la finca volia plantar unes oliveres al jardí de casa i ha contractat una empresa d'excavacions per fer els treballs. Quan la pala mecànica ha foradat el terra, han sortit uns ossos. En un primer moment, no hi han donat importància i han continuat treballant, fins que l'excavadora ha destapat un crani. Aturen els treballs i el propietari de la finca avisa la Guàrdia Civil.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que iniciem avui va començar amb la troballa accidental d'un esquelet, uns ossos que amagaven molts secrets i que es van anar descobrint a poc i al llarg de molt temps. Especialistes en ossos, una arqueòloga, els investigadors a la Guàrdia Civil i el pas del temps van ajudar a avançar en la investigació. En el capítol d'avui ens fixarem en els detalls que s'amagaven al voltant i a dins de l'esquelet. Petits detalls, però sorprenents. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Sant Salvador de Guardiola és un municipi que està al sud de la comarca del Bages, a 15 minuts en cotxe de Manresa. Agrupa 11 nuclis de població. Això vol dir que és un municipi molt dispers, amb cases que tenen parcel·les molt grans. Sant Salvador de Guardiola va créixer molt de pressa a partir dels anys 80. Si llavors només tenia 800 habitants, ara en té una mica més de 3.100. Perquè moltes segones residències s'han convertit en residència habitual i perquè s'hi han anat construint noves urbanitzacions. Policialment, la història que us expliquem comença l'any 1999 a la finca número 55 d'un d'aquests nuclis de nova creació, la urbanització de Cal Esteve. I el primer protagonista és l'Albert Miralda, que aquell any treballava amb una excavadora.
La parcel·la té 10.000 metres i el propietari, doncs, ens va encarregar la feina de que volia plantar oliveres a tocar la casa, com si fos una mica el jardí de casa i això. Nosaltres vam començar a fer forats per obrir, per plantar oliveres, que ell volia plantar oliveres, i jo no sé si era el segon o el tercer forat que vam obrir. Allò amb la màquina fas el forat, comencen a sortir ossos i ell, el propietari de la casa, de seguida va dir para, que això podria ser una persona. I clar, evidentment, jo sí que ho recordo com si fos ara mateix, allò de dir, què vols que sigui una persona? Això deu ser uns ossos d'unes restes animals o alguna altra cosa.
L'Albert, que després va ser alcalde de Sant Salvador de Guardiola durant 11 anys, del 2007 al 2018, al 1999 ja coneixia molt bé el municipi.
Cal Esteve és una urbanització que no tot és primera residència. Cal Esteve hi ha molta segona residència, gent de Barcelona o de l'entorn de Barcelona que es van comprar una casa per passar el cap de setmana o per vindre a passar les vacances. I no sé, jo crec que estem a l'entorn del 40% d'ocupació, 50% d'ocupació de les cases que hi ha en aquell moment. bueno, que hi ha ara, vaja, o sigui, ara a Cala Esteve em sembla que té 200, hi ha uns 200 habitatges aproximadament.
A diferència de la resta d'urbanitzacions de Sant Salvador de Guardiola, Cala Esteve té una peculiaritat.
La població és molt rotativa perquè té una dificultat afegida, que és que necessites, per moure, necessites vehicle propi. O sigui, no hi ha transport de viatgers. El municipi de menys de 10.000 habitants no està obligat a tindre transport urbà de viatgers, i per tant la gent, per desplaçar-se, per anar a comprar, per anar a treballar, per anar a fer qualsevol cosa, per portar els nens a escola, per anar a fer qualsevol gestió, necessita tindre vehicle. I això fa que la gent, a partir d'una certa edat, es ven l'habitatge. I això, si miréssim la rotació dels propietaris de les cases de Cala Esteve, passa sovint.
Si actualment Cala Esteve no té xarxa pública d'autobusos, imagineu-vos 40 anys enrere.
I el 81 menys. L'única vegada que es va intentar fer una mica de connexió amb autobús, amb una iniciativa que va sortir entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, es va provar de fer un autobús a la carta, per dir d'una manera, en funció de les necessitats, i acordar unes hores concretes, i va fracassar perquè la distància de les cases que et deia abans, el punt de recollida de viatgers era tan gran, perquè has de pensar que a Cala Esteve hi ha 15 o 16 quilòmetres de carrers asfaltats. Per tant, tu imagina't per bellugar-te per dintre caminant, si vols arribar d'una punta a l'altra o un punt central, és complicat de poder-hi arribar. L'any 81 jo crec que estava a les beceroles tot plegat. De tot això, de qualsevol iniciativa de poder moure gent, perquè jo crec que el 81 encara hi havia menys gent resident fixa, perquè era molt segona residència, perquè Cala Esteve va néixer molt com a segona residència.
Llavors, quines possibilitats tenies de sortir de l'urbanització si no tenies cotxe?
A través d'un taxi, trucant un taxi, és l'únic, trucant un taxi de Manresa que et vingués a buscar.
Fixeu-vos en la pregunta que ha fet la Lídia Oriols a l'exalcalde. I fixeu-vos que l'Albert ens ha parlat de l'any 81 i de les dificultats de moure's per l'urbanització si no tenies cotxe particular. Ja sabrem més endavant per què. Ara som al 99, que és el moment en què el cas comença des del punt de vista policial. Són 4:45 de la tarda del dimarts 5 de gener i l'Albert acaba de destapar amb la seva excavadora uns ossos a la parcel·la número 55 de la urbanització Cala Esteve.
Fer cullerada de terra amb la màquina, sortir terra i sortir ossos.
Ja hem dit que en un primer moment l'Albert no hi dona importància perquè creu que són restes d'un animal. Es comença a fer fosc i aturen els treballs. L'endemà és dia de Reis, festa. El propietari de la finca està intranquil i no para de donar-hi voltes perquè pensa que es pot tractar d'una persona. Hi ha un os que li sembla que podria ser d'un braç. 3 dies més tard, el divendres, dia 8, reprenen els treballs i tornen a remenar el forat.
I llavors ho vam tornar a moure una mica i llavors sí que ja vam veure que ja sortia com una mica de cap i ho vam parar. I llavors el propietari ja va trucar a la Guàrdia Civil perquè vingués a veure tal com estava, i que jo sempre havia pensat que després la Guàrdia Civil ens trucaria, que hauríem d'anar a fer a testificar o a donar explicacions, però no. Mai ningú ens ha demanat res. Bueno, la primera vegada que ho explico és amb vosaltres. Home, no ho sé, et sorprèn, evidentment, perquè suposo que estem acostumats a veure-ho a les pel·lícules, però que et passi tu allò a la primera fila, doncs et sorprèn i et deixa molt parat perquè no... Bueno, i esperes que sigui una equivocació, que realment que sigui un animal, que ens haguéssim equivocat en aquell diagnòstic inicial que vam fer, no? Però malauradament va ser així.
En aquell moment, la troballa de les restes òssies va passar quasi inadvertida. Aquest que sentireu ara és l'advocat Xavier Alsina, que més endavant intervindrà en el cas i que, casualment, viu a Sant Salvador de Guardiola.
Jo visc al poble a baix, més a prop de Manresa. I sí, potser sí que ho vaig veure al Regió 7, potser sí, que vaig veure la notícia al Regió 7, però en aquells moments, aquell any, i mira que la màquina excavadora és d'un amic meu, la que va trobar els restes, però no es va donar la circumstància de que en parléssim. Ha sigut ara que ho he rememorat i fins i tot un dia em vaig parlar amb el noi que va anar a fer l'excavació. És que no s'ho imaginaven de cap de les maneres que allà poguessin tenir un cadàver d'una persona. El propietari actual, el del Pino, també és una persona que conec, no és que no és que hi parli o siguem amics, però que la conec de vista perquè fa molts anys que hi viu allà, no? I és allò que et sorprèn, no? Que vagi a passar al teu poble, però no, jo del 99 no es viu aquest cas. Més enllà del que puguis llegir el Regió 7, que jo sàpiga, no es comenta. O sigui, encara l'altre dia fent el cafè sé que n'hi havia un de la tertúlia que deia, sí, el del Pino es pensava que li pagarien el jardí nou, que li farien el jardí nou. O sigui, si en parlen és pel fet aquest sobtat d'aquest moment concret de que troben els ossos i que li remenen tot i li van excavar tot per acabar de trobar el crani. Fa bastanta impressió de veure el crani. Però d'aquella persona, algú ha parlat amb mi després, sapiguem que jo l'advocat, però poquíssimes persones més s'han preguntat d'on era, què hi feia, ha passat desapercebut.
Aquell any, el 99, la policia responsable de les investigacions al territori era la Guàrdia Civil. En el moment que es dona l'avís a la Benemèrita, no està clar que es tracti d'un homicidi ni se sap l'antiguitat dels ossos. El propietari ho fa més per quedar eximit de responsabilitats i tenir la consciència tranquil·la. Com que al cap i a la fi es tracta d'una persona morta, la denúncia va a parar al Departament d'Homicidis i se n'ocupa l'agent Carlos García Espejo.
Automáticamente nos dan aviso al grupo homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Nos trasladamos con nuestro equipo de criminalística, pasamos comunicación a la autoridad judicial y se presenta allí junto con el médico forense para ejercer el acta del levantamiento del cadáver.
El propietari ha posat en un cubell de plàstic els ossos que ha tret la pala excavadora i la resta de l'esquelet ha quedat dins el forat. Passades les 5, una unitat de la policia judicial hi arriba per fer la inspecció ocular. També hi va l'equip forense. El 8 de gener del 1999, el sol es va pondre a les 17:39, segons dades de l'Observatori Astronòmic Nacional. Com que la llum natural va marxant, la policia decideix acordonar la zona i exhumar les restes òssies l'endemà, 9 de gener. La fossa queda tapada amb plàstics. En haver-hi només ossos, el procediment per fer-ne l'aixecament i la posterior autòpsia és molt diferent. Sense teixits tous, serà més complex saber qui és l'individu i com va morir. Els forenses creuen que la persona més idònia per fer l'anàlisi de les restes òssies que s'han trobat a Calesteve és el doctor Lluís Guerrero, que sentirem ara.
A l'any 1999 ens avisen uns amics que aleshores eren els forenses de Manresa, que era el doctor Vidal i el doctor Jiménez. Ells eren coneixedors de lo que podíem fer nosaltres en un estudi amb restes òssies i les dades que en podíem treure. I ells, pues, com que estaven en un procés d'exhumació d'un esquelet, van dir, carai, pues aquí les persones més indicades són en Lluís Guerrero i la Judit Soler, que aleshores ella i jo treballàvem junts.
El doctor Guerrero és especialista en cirurgia cardiovascular i és una autoritat en el camp de l'antropologia física de restes osteològiques, és a dir, ossos. Fa més de 50 anys que es dedica a l'antropologia prehistòrica. Les tècniques d'estudi són aplicables en qualsevol circumstància, ja sigui l'exhumació de fosses de la Guerra Civil, de personatges històrics com reis o bisbes, o en casos més recents com el que us estem explicant. Amb el seu historial professional, els forenses de Manresa creuen que ell podrà extraure el màxim d'informació de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola.
És intentar reconstruir qui era la persona que tenia aquells ossos que nosaltres hem trobat. Aleshores, a partir d'aquí, intentem determinar el sexe, la talla, l'edat, el número d'individus que hi han, que si era destre, que si era esquerrà, que si havia fet servir més grups musculars d'una banda o de l'altra i, per tant, podem inferir quin tipus d'activitat física o professió podia tenir. Podem deduir la patologia, moltíssimes coses. Tot això ho definim amb una sola paraula, que seria osteobiografia. Aleshores, aquí l'antropologia física forense, però només d'ossos, d'osteologia, ens porta a lo que dic, a l'osteobiografia, a reconstruir la vida d'aquella persona.
Ens havíem quedat al moment en què el doctor Guerrero rep la trucada dels seus col·legues forenses de Manresa.
En aquell moment que avisen, jo com a metge estic treballant a la clínica Sant Josep i havia d'operar, no podia desplaçar-me i li vaig dir a la Judit Soler, escolta, vés-hi tu i fes l'exhumació i després ja estudiarem els ossos conjuntament. I van així. Jo sóc metge, la Judit Soler és arqueòloga. És una arqueòloga que molt interessada en l'antropologia, per tant estava aprenent antropologia i m'ajudava.
L'endemà que la Guàrdia Civil hagi rebut l'avís, el dissabte 9 de gener de 1999, la Judit Soler es desplaça a l'urbanització de Calesteve, a Sant Salvador de Guardiola, a la finca número 55, que ja heu sentit que té una hectàrea de terreny, més o menys com el camp del Barça.
Era molt proper a la casa. Això era, res, devia estar 20 metres de la casa. O sigui, era molt proper. El que passa que sí que és cert que en el lloc, clar, són cases que d'una casa a l'altra poder hi ha 100 o 150 metres o 200 metres d'una casa a l'altra. Per tant, són cases que estan en un entorn molt tranquil. I jo suposo que això devia ajudar que les coses passessin de la manera que van passar, no?
En el cas de la parcel·la on s'ha fet la troballa, l'esquelet està enterrat a 110 metres exactes de les finques veïnes, tant la de la dreta com la de l'esquerra, i a uns 3 metres de distància del carrer. La finca té una tanca molt baixa i no hi ha cap tipus de porta d'entrada, és a dir, es pot accedir sense cap impediment al terreny des de qualsevol punt. La fossa, per tant, es pot veure des del carrer. La Judit s'hi atansa.
Va la Judit i veu que la meitat superior del cos ja ha estat desplaçat per la pala de la retroexcavadora, però que l'altra meitat de la cintura en avall encara està in situ. Aquesta fossa era una fossa que la van fer molt mal girbada. La devien fer doncs, amb mitjans manuals, amb una aixada o amb un pic o el que sigui. I era molt més fonda d'una banda que de l'altra. La banda més fonda estava, arribava a uns 80 centímetres sota el nivell del sol i la part menys fonda, més soma, estava a uns 20, 25, 30 centímetres. En la part més fonda havien situat l'extrem del cap i tot aquest cos l'havien embolcallat amb un llençol, estava boca terrosa, i l'eix de les cames estava una mica desviat respecte a l'eix del cos i els genolls una mica flexionats, de tal manera que els peus s'acostaven encara més a la superfície. Per tant, és estrany que fins i tot algun gossos o animals allà hi ha porcs senglars doncs no haguessin fet un forat i haguessin tret part de les extremitats. Aquest forat estava fet en les argiles naturals del terreny i ho havien reblit amb sorres i materials de construcció i elements diversos de qualsevol manera.
El doctor Guerrero ha parlat d'un llençol. Això serà important. És un llençol de color blanc. No queda clar a les diligències, i ningú ens n'ha parlat, de que es trobés cap altra peça de roba, el que fa pensar que probablement a la persona la van enterrar nua. Al costat de l'esquelet sí que s'hi troben altres objectes que consten als documents policials. Lídia Oriols, explica'ns quins, sisplau.
Es troba una bossa de plàstic transparent amb una inscripció en color blau que diu Roca. Una altra bossa de plàstic transparent també amb la inscripció de color blau Mutexa. I encara dues bosses de plàstic més transparent amb la inscripció en color negre Sudo i al fons color taronja. Un rotllo de cinta adhesiva de color vermell i una capseta buida d'aquelles on se solen guardar cargols o tacs.
Continuem. La Judit Soler fa l'exhumació amb molta cura i descobreix una cosa que deixarà glaçada tota la comitiva judicial i policial. De seguida sabrem què és, però fa un moment el doctor Guerrero ens parlava de la fossa.
Dona un perfil de la persona que fa l'enterrament, dona un perfil molt concret de com és. Et dona doncs, una informació de conjunt de com es va fer, amb quina intenció es va fer. La primera és que no en sap gaire, de què va. Segona, que va començar a fondo i segurament es va cansar, per tant, físicament doncs, tampoc devia estar gaire acostumat a fer-ho, això. Es va cansar i, per tant, la resta de la inhumació és més soma, no? I a tot això, doncs el fet de que el cos estigui desviat d'eix, que les cames estiguin doblades, que estigui boca terrosa, tot això indica doncs, que el que fan és no fer un enterrament respectuós del cadàver, sinó de tirar-lo de qualsevol manera dins del forat, no? Fer una fosa d'aquesta manera doncs, també indica doncs, això, també indica una precipitació i un intent doncs, claríssim d'ocultació, no? No estem fent una fosa rectangular, ben traçada, homogènia en les seves parets, homogènia en la seva profunditat. Bueno, és fer una cosa a correcuita per, en fi, per ocultar el cadàver i no fer absolutament res respectuós.
Ja us hem dit que la meitat de l'esquelet de cintura en avall està intacte. L'excavadora no l'ha mogut de lloc. És quan analitza aquesta part que la Judit fa el descobriment que us dèiem.
La troballa més interessant en aquell moment va ser la d'un fetus, l'esquelet d'un fetus, a dins de l'espai de lo que seria la pelvis. Vam estar molt de sort en que el cos del fetus estava in situ. Es veuen uns ossets molt petits que bueno, que qualsevol persona no instruïda en el tema podria confondre'ls amb el d'un animaló. Podria dir, doncs, bueno, no ho sé, pot ser d'un conill o pot ser de... I no, evidentment. Un fèmur d'un fetus d'aquest tamany doncs, pot tenir doncs, 3 centímetres a tot estirar. I, per tant, estem parlant d'ossos petits, francament petits.
El dia era bastante triste, estaba gris, hacía frío, pensé que era en enero, San Salvador de Guardiola. Y bueno, ya cuando te dicen que también puede existir restos de lo que es un feto, pues ya te toca un poco más, ¿no? La fibra te quedas un poco más triste. Pero bueno, estamos para eso y para trabajar.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El fet que s'hagi trobat l'esquelet d'un fetus dins la pelvis deixa poc marge de dubte que l'ossada és d'una dona. La Judit recull tots els ossos i els posa en caixes precintades. Són les 13:45 del dissabte 9 de gener del 99 i la comitiva judicial i forense porta les capses al dipòsit de la funerària del Bages, on demà el doctor Guerrero reconstruirà els ossos en forma anatòmica, és a dir, recompondrà l'esquelet i en farà l'estudi antropològic. La Guàrdia Civil ha començat a fer investigacions i no els consta cap denúncia per desaparició d'una dona embarassada. Ara ens detindrem en l'estudi antropològic que el doctor Guerrero fa a l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola. És un informe molt detallat.
La pelvis és la caixa negra de la informació del sexe. Però el sexe també es representa en el crani. Les faccions d'una persona, les faccions de les parts toves, el que veiem quan mirem una persona, estan determinades per la forma del crani. Hi ha una superposició de capes, però el que dona la primera forma és el crani. Per tant, això ja ens dona molta informació també. I hi ha doncs, tota una sèrie de característiques que són diferents d'un home a una dona, de la mateixa manera que la cara d'un home i una dona són diferents. El tipus de front, el front d'una dona és molt més verticalitzat, molt més, una mica més estret, és més gràcil. Un home doncs, té el front normalment més inclinat enrere, té uns arcs superciliars més sortits, el gruix de les òrbites és gruixut, els de les dones és primet, és tallant, quasi bé. En aquest cas, l'esquelet de la dona embarassada doncs no oferia gaires dubtes, però tot i així doncs, vam fer tot l'estudi doncs, de la pelvis que corresponia a una dona.
L'estudi antropològic dona més dades de la dona.
embarassada de 5 mesos perquè es determina a partir de les dimensions dels ossos fetals. La dona té una talla, o tenia una talla aproximada de 1,71 m d'alçada, o sigui, era més aviat alta, amb una variació de 3,5 cm per sobre o per sota, en tot cas, alta. La robustesa dels ossos era molt poca, o sigui, activitat física no se n'hi suposava pues, cap. Era destra, tenia signes de gestació anterior, o sigui, unes petites alteracions òssies que són força típiques de gestacions prèvies, però que es poden donar també amb dones que no hagin tingut cap fill, però amb un marge de probabilitat baixa. O sigui, cap al 4% de dones que no han tingut cap fill poden tenir aquesta alteració. En aquest cas hi era.
El doctor Guerrero intenta establir-ne l'edat.
Aquest era el gran problema d'aquest esquelet. La maduració dels ossos amb el pas dels anys ens portava a que la forquilla de variació era molt gran i ens donava una edat d'entre 25 i 45 anys. Esclar, això és una forquilla molt gran, molt gran. I tot i que jo pensava de que havia d'estar en la part molt més baixa de la forquilla, esclar, si això anava a un jutjat i s'havia d'exposar en termes d'evidència científica i sustentar-ho científicament, la forquilla l'havíem de dir la que era, de 25 a 45. Però per nosaltres tenia un valor central d'uns 33 anys, uns 7 anys i mig per sota o per sobre. Jo m'apuntava per sota.
Ara sabrem per què sortia una forquilla d'edat tan àmplia.
Quan una persona para el seu creixement, es para perquè una zona cartilaginosa que tenen els ossos llargs es torna os, es solidifica, i llavors ja no pot créixer més l'os, ja queda com un mineral. Aleshores, durant un temps queden traces visibles d'aquella zona de creixement que s'ha ossificat. I ella ja ho tenia tot ossificat i no quedaven ni traces ni res de res. I la dentició era ja amb queixals del seny. Doncs ens posava una edat de 25 cap amunt, que era el topall inferior, no? I, per una altra banda, totes les sutures d'articulació dels ossos craneals estaven soldades, cosa que es produeix amb edats molt més avançades. Es produeix pues, 45, 50... Doncs aquí teníem una sèrie de variacions de comportament de la maduració òssia que eren una mica atípiques.
La raça també és un element essencial per poder identificar la dona.
Les característiques del crani d'aquesta dona, que era un crani molt llarg i estret, juntament amb una cara molt alta, o sigui, llarga i estreta, aquests trets es donen de forma molt generalitzada en els escandinaus. Però això no vol dir que sigui escandinau una persona que tingui això, perquè de gent així també n'hi ha aquí. Per tant, aquí vam establir que tenia una morfologia europea occidental amb una tipologia que recordava els cranis escandinaus.
Un dels aspectes més importants per a la resolució d'aquest cas és saber quants anys feia que estava enterrat el cos de la dona.
Normalment aquest tipus de recerca normalment la fan els forenses, eh? I tenen mitjans químics i histoquímics per determinar això. Nosaltres, si ens havíem de limitar simplement els recursos de l'antropologia, teníem l'aspecte de l'os. L'aspecte de l'os, quan és un os antic, té el mateix to de color que la terra que l'envolta. O sigui, tot es fa uniforme. En aquest cas concret, els ossos eren grisos mentre les terres eren doncs, aquell marron característic de les argiles, no? Per tant, era un color que semblava més de putrefacció, recent. Tenien un aspecte com greixós, per tant no era os sec, antic. Aleshores vam serrar una part d'un còndil del fèmur per veure què passava amb la part interna de l'os. Al serrar-lo vam veure que la part esponjosa de l'os encara era greixosa i desprenia una olor cadavèrica important. Això, normalment, alguns tractats forenses et diuen que això acaba perdent-se a partir dels 15 anys de l'enterrament. Per tant, vam dir, pues bé, no pot tenir més de 15 anys.
Aquesta és la part alta de la forquilla. Sobre la part baixa, l'informe que va fer l'any 99 el doctor Guerrero diu això.
En ningún caso quedaban restos de ligamentos ni otros elementos articulares, lo que induce a creer que el enterramiento tuvo lugar hace más de 5 años.
L'esquelet s'ha trobat al 99. L'anàlisi antropològica ha determinat que les restes òssies tenen una antiguitat d'entre 5 i 15 anys. Els experts van considerar que si ens situem a la part alta de la forquilla, 15 anys, la dona embarassada hauria mort al 1984 i en la part baixa de la forquilla al 1994. Encara no sabem quina és la causa de la mort, l'aspecte més important de l'informe antropològic forense. En aquest sentit, el mateix estudi recorda que un esquelet és molt més difícil d'interpretar que un cadàver perquè no hi ha teixits tous.
Vam revisar tots els ossos de l'esquelet per constatar totes les lesions. Aleshores, ens vam trobar amb dues lesions que les dues eren situades a l'extrem cefàlic. Per una banda, teníem una mandíbula inferior amb una fractura una mica sinuosa que anava de la part dreta de la barbeta cap a la dentadura, cap a la línia mitja de la dentadura. Per la part de darrere d'aquesta mandíbula vam veure que l'os trencat no havia perdut continuïtat. O sigui, passava allò que passa quan es diu que són fractures amb canya verda. Quan trenquem una canya, se'ns trenca, però no perd la continuïtat. No podem separar els extrems, queden units. Aquestes fractures amb canya verda moltes vegades són característiques de l'últim moment de la vida. S'ha fet en vida de la persona i, per tant, no ha tingut lloc després. Després, quan es trenca l'os, es trenca del tot. Per tant, teníem una fractura, en principi, en vida de la mandíbula.
I ara sentirem quina era la segona lesió.
Hi havia també lesions importants a nivell del crani. Mirant-ho bé, hi havia tot de fractures radiades del crani, però, en concret, hi havia una fractura una mica arrodonida al parietal esquerre i més petita per la banda de fora i més gran per la banda de dintre, i a l'altra banda, a la dreta, era més petita, hi havia també orifici, i era més petit per dintre que no pas per fora. Aquest tipus de lesions i amb fractures radiades de tota la volta, això en principi era característic d'un tret de bala. Un tret de bala pot fer això, pot fer esclatar el crani, cosa que va passar. Es van portar tota, de la banda dreta, de la banda esquerra es va portar una bona part del crani, i aquestes lesions més grans per la banda de sortida que de la d'entrada són típiques dels projectils. I vam establir quina era la direcció del tret, que era d'esquerra a dreta, una mica de darrere cap endavant i una mica de dalt cap a baix.
L'estudi antropològic forense determina que la dona embarassada va morir d'un tret i que la seqüència dels fets podia haver anat així.
Com a hipòtesis no demostrable, hi hauria potser primer li van trencar la mandíbula d'un cop i una vegada a terra potser van rematar la feina. El cap en posició lateral segurament va anar així, perquè una seqüència inversa seria una mica estranya, que primer li disparessin i la donen per morta perquè li han atravessat el crani, després no tindria gaire sentit trencar-li la mandíbula. Tampoc fora impossible, no fora impossible, que la mandíbula també es trenqués amb el tret. Però bueno, és una possibilitat molt més remota, que les zones de força del projectil acabessin fent una fractura a més llocs que els del crani. Però bueno, és una possibilitat molt més remota. A la Judit Soler li va causar molta impressió, doncs, acostumada com estava a excavar restes prehistòriques, li va causar molta impressió, doncs, estar estudiant, excavant un esquelet de fruit d'un assassinat. Això després em passa també una mica a mi, i quan acabes l'estudi i el lliures, dius, bueno, pues, tant de bo ara agafin el responsable, no? Perquè jo he fet la meva feina, nosaltres hem fet la nostra feina, ara algú ha de fer la que quede.
Crims. Per què matem?
La investigació del cas de Sant Salvador de Guardiola està a mans de la Guàrdia Civil, que es troba amb un primer obstacle per poder avançar en la recerca.
La problemática que nos encontramos en este lugar es que la víctima estaba sin identificar. Eso conlleva que nos retrase mucho las investigaciones, porque no puedes abarcar el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral. No puedes intentar hacer indagatorias con manifestaciones, con testigos. Entonces te resulta muy, muy problemático el hecho de no poder tener identificado ese cadáver.
Els investigadors fan un primer intent per identificar la dona.
Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos los cuerpos policiales de España, soltamos lo que se suele llamar un índice negro a nivel Interpol también, para poder saber si había alguna desaparición de las características que nosotros teníamos, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel mundial.
Fem un resum de les característiques de la dona assassinada que ens ha explicat el doctor Guerrero i altres que també recullen a l'informe forense.
Era una dona d'1,71 m d'alçada, aproximadament. La forquilla d'edat que sortia de l'estudi antropològic era molt àmplia, d'entre 25 i 45 anys. Per la forma del crani, la víctima era europea occidental, amb uns trets que recordaven les persones escandinaves. Pel que fa a la patologia, al final de la columna vertebral tenia una articulació anormal de l'última vèrtebra lumbar amb la primera sacra. Tenia el dit gros del peu dret orientat no cap a la dreta, com seria normal, sinó desviat cap a l'altre peu, i les cames les tenia lleugerament en X, és a dir, que ajuntava una mica els genolls.
La Guàrdia Civil rep la resposta de la resta de policies nacionals i internacionals.
No dio ningún resultado, claro. No coincidía, y las que nos podían mandar, pues tampoco coincidían con nuestra víctima.
La Guàrdia Civil estira un altre fil. El Departament de Criminalística extreu l'ADN de la dona. Del fetus no ho pot fer perquè la tècnica encara no està prou desenvolupada. Ara caldrà veure si a la base de dades hi ha alguna coincidència de perfil genètic que permeti saber qui és la víctima.
Tenemos un programa que se llama Fénix en el que todas las policías españolas volcan los ADNs de los cadáveres sin identificar. También tenemos una base que se llama PDRH, que es de personas desaparecidas y restos humanos. ¿Qué es lo que hacemos? Con esas personas desaparecidas, que sus familiares, o sus no amigos, no, pero familiares, dan el ADN, se cotejan con los restos humanos que nosotros localizamos en cualquier sitio, ¿no? Que están sin identificar. Entonces todo eso va a una misma base de datos y todas las policías vertemos esos datos en una misma base de datos. Y dentro de la Unión Europea esos datos se pueden compartir entre todas las policías de las que componemos la Unión Europea. Entonces nosotros pudimos sacar el ADN de la mujer, en este caso, de la víctima, pero del feto, con los medios que se tenían de criminalística en el año 99, les resultó muy, muy difícil.
Mentre esperen l'informe de l'ADN, la policia interroga els veïns de la zona. És 24 de gener de 1999. Hem posat veu al que consta als documents policials.
¿Recuerda quién vivía en la parcela donde han aparecido los restos óseos? Las primeras personas que vivieron en la casa, creo recordar que fue hace unos 16, 17 años. Pero solo estuvieron viviendo como un año. Vivía un matrimonio y tres hijos. Dos eran varones y una niña. Tenían edades comprendidas entre 5 y 10 años aproximadamente. Desconozco los nombres de estas personas y no sé dónde pueden vivir ahora, ya que no tenía ninguna relación con ellas.
Si ho recordeu, l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola té una antiguitat màxima de 15 anys i aquest matrimoni amb tres fills va viure a la finca fa uns 16 o 17 anys. Més o menys coincideix en el temps, però el veí no ha donat cap dada als agents que els permeti localitzar la família. Els investigadors fan una altra gestió, consulten qui ha viscut a la casa i aquí sí que hi ha una cosa que els crida l'atenció.
Quan empezamos a realizar investigaciones sobre quién estuvo en esa parcela durante este periodo tan dilatado de tiempo, entre 5 y 15 años, se nos aparece una persona que había nacido en la RD antigua, en la antigua Alemania.
Per què els agents es fixen en aquest home nascut a l'antiga RDA? Recordeu que les restes òssies estaven embolicades en un llençol i que us hem dit que aquest llençol serà important?
Los dos cadáveres estaban envueltos en una sábana y la etiqueta de esa sábana venía en alemán. Algo que nos chocó un poco.
La Guàrdia Civil investiga l'home alemany i les altres persones que van viure a la finca.
Teníamos a una persona que era alemán y bueno, nos centramos un poco más en él. Pero claro, no podíamos demostrar ese vínculo entre autor y víctima. Entonces estábamos un poco parados, no podías ir a, como decimos nosotros, a por él, ¿no? Porque no podías demostrarle nada. Entonces es preferible esperar un poco y poder ir ya al juzgado con unas pruebas y unos indicios bastante fuertes, como por el hecho de que hubiera estado en esa parcela no significaba absolutamente nada, igual que otros tres propietarios más que habían estado en esa parcela, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos más centrados en el tema de la identificación de la víctima. Sabíamos que, porque suele pasar en este tipo de hechos delictivos, en estos homicidios, en el momento en que podemos identificar a la víctima, tenemos un 80% ganado.
Sense la identificació de la víctima, els investigadors no acaben de trobar la manera de vincular algun dels inquilins als cadàvers i tampoc no veuen clar que interrogar-los els ajudi a resoldre el cas.
No llegamos a interrogar a ninguno por el hecho de no querer un poco dar pistas de las investigaciones que estábamos llevando. La investigación prefiere no hacerlo. Nosotros seguíamos con la idea de poder identificar ese cadáver a través de alguien que aportara ADN y presentara una denuncia de la desaparición. Por eso constantemente, cada seis meses, cada año, volvíamos a mandar a Interpol, a los compañeros de Policía Nacional, oye, ¿tenéis alguna denuncia? Oye, y tal. Bueno, seguíamos con la idea esa de poder identificar a ella. Es que si no iba a ser misión imposible el poder detener a una persona, a no ser que fuera esa persona que se autoinculpara, ¿no? Pero no tenías ni... había pasado mucho tiempo, no había muestras de ADN, no había restos orgánicos que pudiéramos cotejar con otras personas, aparte de las que teníamos ya, de la víctima y del feto, pero no podíamos cotejar con nadie, ¿no? Entonces, era complicado.
La Guàrdia Civil compara l'ADN de la víctima amb els perfils genètics que hi ha a la base de dades i busca coincidències amb les denúncies per desaparició, fins i tot als arxius de l'Europol i l'Interpol. Cada mig any rep la mateixa resposta.
Cada ciertos meses o a lo mejor al año volvíamos a mandar, porque a lo mejor se había producido ya esa denuncia de desaparición, pero la respuesta siempre era negativa. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
L'any 2000 pensen que potser és possible fer un retrat robot a partir del crani de la víctima. Escoltem el doctor Lluís Guerrero, l'especialista en ossos que va intervenir en el cas.
Dibuixar un crani llarg i estret amb una cara llarga i estreta, doncs és fàcil. També sabem que el nas era estret i llarg i que les òrbites eren altes i arrodonides. Amb tot això es pot fer, i sabem també com era la mandíbula, sabem com eren els pòmuls, sabem tot. En base a això es pot fer una foto robot, que és clar, una foto robot sempre és molt poc precisa, però quan no es té res més, més val això que res. I en aquest cas es va fer.
En este caso la hizo con el pelo corto, no sé por qué, pero todos los rasgos físicos de la cara, tanto nariz, el vello, que es muy difícil también, pero lo hizo bastante, muy, muy, muy acertado.
Ojos.
No eran hundidos, eran unos ojos así como abiertos, la nariz la tenía delgada, labios finos.
La Guàrdia Civil envia el retrat robot a totes les policies i espera que aquesta vegada hi hagi alguna concordança o es pugui encendre alguna llum. El retrat robot, que ja heu sentit que el Guàrdia Civil ens ha fet una miqueta d'espoiler, de moment tampoc donarà cap resultat. Quan ja han passat 5 anys des que es va trobar l'esquelet, la investigació està estancada. El 21 d'octubre del 2004, la magistrada Rosa Maria Gutiérrez Fernández, del jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, dicta aquesta interlocutòria.
Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal. Si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
Claro, cada año, cada 6 meses estés intentando localizar a esa persona y poderla identificar, ¿no? Pues se supone que tiene una familia detrás, que tiene pues unas amistades, algo, ¿no? Y bueno, no poder decir o no poder hablar con la familia y decirle, pues mira, ha pasado esto.
Les restes òssies de la dona i el fetus estan dipositades a la funerària del Bages.
Fins al 2005-2006, que van demanar al jutjat d'instrucció que, per favor, a veure què havien de fer d'aquella caixa amb les restes d'aquest cadàver que no sabien qui era, que no les tinguessin més allà en el tanatori. I llavors el jutjat va demanar a l'Ajuntament un nínxol i l'Ajuntament els va cedir un nínxol des del 2006 al cementiri de Manresa, però que van estar molts anys en la funerària que fa les funcions de forense en aquella època. Ara ja no es fan autòpsies als jutjats d'instrucció de Catalunya. Es fan totes a l'Institut Anatòmic Forense o de Medicina Legal, que en diuen, d'aquí a Barcelona.
Estaban enterrados madre y hijo, estaban enterrados en el mismo nicho. O sea, y lo que era el feto estaba en una cajita, aparte. Entonces, no fue muy fácil el poder diferenciar un hueso del feto de uno de la madre, ¿no? Porque siempre puede haber algún tipo de contaminación o algo si están juntos y eso tanto tiempo. Pero no, en este caso tuvimos la prudencia en el año 99 de separar lo que eran los restos de tanto de la mujer como del feto.
Fixeu-vos que l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, diu que van tenir la prudència de separar les restes òssies de la dona de les del fetus. Ho van fer així perquè ja hem vist que a la dona li havien pogut extraure l'ADN, però al fetus no. Ja veurem si aquesta precaució de la Guàrdia Civil va servir per alguna cosa. Aquest cas, que avança tan a poc, tindrà molts girs encara, i molt peculiars. Però us ho explicarem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Sigues propietari de la teva energia. Posa llum a la foscor i aprofita l'ajuda de la Unió Europea per la instal·lació de panells solars, amb un estalvi de fins al 40% del total de la teva instal·lació. Beckel, especialistes en instal·lació de panells solars per l'autoconsum. Amb Beckel posaràs llum a la foscor.
Crims. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. On my way back home, feeling so alone. Oh. Again, when I saw the light was on and everything was wrong, I thought I knew.
the schoolyard then. I remember when you smile, the quiet in your eyes still gives me butterflies. You know, you do. And all that we've been through, don't leave me, I won't leave you. And all that we've been through, be with me, I'll be with you. Father's son, trying to catch the ones who fall, and all the ones you're near seem to disappear. No matter what you do. I've been trying to hold it all, like trying to build a wall with sand or a handful of cards, and the wind is blowing hard. Do you feel it too? To you, no matter what you do, I'll shelter you. Shout to you.